Ràdio Sant Quirze presenta Donant la Nota amb els amics de la música.
Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la música clàssica. Amb tots vosaltres, Josep Antoni i Josep Maria Aguadé. Què tal, Josep Maria? Com va tot?
Molt bé. Escolta, l'òpera russa.
Sí, avui ens anem molt lluny d'aquí, no?
Sí, perquè tu ja deus haver menjat la... Com es diu això?
Aquesta mena de tàrtarus.
Sí.
Sí. Home, està bé, una mica congelat, però està bé, no?
Vale, doncs aquí estem, amb l'òpera russa.
Sí, perquè, tot i que és una època que sembla que tot el que sona a Rússia té mala pinta, però, de totes maneres, la cultura russa és important i forma part de la cultura europea.
Aquí les coses...
No fem política.
Efectivament, no fem política...
Estimem molt la cultura russa, estimem molt l'òpera russa, i per això li hem dedicat un programa.
Molt.
Doncs comencem. Parlem una mica dels antecedents. A principis dels anys 1960 naixia l'òpera sota el finançament de les famílies poderoses com els Medicis i els Gonzaga a la futura Itàlia. De la mateixa manera, crec que cal cercar l'origen de l'òpera russa en el patrocini i el foment de l'òpera italiana per una tsarina, Catalina II de Rússia, també coneguda com a Catalina la Gran. Volia ser una sobirana il·lustrada i liberal, i durant el seu regnat del 1762 al 1796 va promoure la literatura i l'art i va ser la creadora del futur Museu Hermitage de Sant Petersburg, amb la compra de pintures d'arreu d'Europa. L'òpera italiana va ser molt més present en el seu regnat, amb el Teatre de l'Hermitage, on es feien les òperes bufes, i el Teatre Imperial, on es feien les òperes serioses. Va contractar reconeguts compositors que estrenaven obres en aquests teatres, com Baldassare Valuppi, Tommaso Traetta i Giovanni Paisiello, aquest últim amb la famosa Il Barbiere di Sevilla.
El folclore i les tradicions en els primers compositors russos. Anem a parlar del Mikhail Glinka, que va viatjar arreu d'Europa i es va formar en compositors italians, francesos i alemanys. Aquests coneixements els va incorporar a la seva primera òpera, Una vida per Sart, de 1836. Volia crear un llenguatge musical rus, que incorporés les melodies i danses populars. Així doncs, l'any 1839 estrenà la seva obra més famosa, basada en la novel·la de l'escriptor rus Alexandre Puixkin. Ruslan i Ludmilla es titula aquesta obra, en la que deixa de banda l'òpera italiana per incorporar ritmes propis del seu país, com podem comprovar en escoltar aquesta obertura a continuació.
Comencem amb un bon ritme amb aquesta peça instrumental. Endavant, Miquel.
Thank you.
Aleksandr Dalromyskyi, seguint les passes de Glinka, va estudiar les composicions dels músics romàntics occidentals i va viatjar a París, on es va interessar per la gran òpera, amb compositors com Meyerbeer, Auberg, Halévy, i també es va interessar per l'opereta en aquell moment. Amb el propòsit de desenvolupar una autèntica música russa, torna a Sant Petersburg, on estrenarà l'any 1856 Rusalka, basada també en una novel·la de Pushkin. Escoltarem la rítmica Dansa dels Gitanos. La música i la tasca duta a terme pel Glinka i Dalromyskyi influí en els músics que formaren el conegut Grup dels Cinc, o petit Grup Poredós, creat a Sant Petersburg pel Balakirev i Tui, que no compondrien cap òpera i amb la posterior incorporació de Borodin, Mussorgsky i Rimski-Kórsakov. Aquest grup de músics, alguns militars de professió o químics, feien música per impulsar i difondre la tradició literària russa, les seves cançons, el folclor tradicional i allunyar-se dels paràmetres occidentals italianitzants. Les òperes d'aquesta etapa, anomenada nacionalista, tenen en comú el següent: introducció de cors i ballets de caràcter folclòric com a elements importants, decorats espectaculars que representen històries de pobles i antigues llegendes de reis i herois, representacions de gran format que recorden a la gran òpera francesa, música orquestral amb tonalitats orientals que dona a conèixer l'existència de varietats de pobles i cultures dins de la Rússia dels Tsars i ruptura amb les influències occidentals, especialment l'òpera italiana.
I continuem amb Alexandre Borodin, químic i metge que es forma musicalment amb Balakirev, quan ja tenia 30 anys. Una mica gran, no?
Sí, ja. Com si ja... es va dir que no, va trobar una mica la inspiració molt alt.
Bueno, però es forma i, a veure, la seva millor obra és l'òpera El príncep Igor, que no acaba a causa de la seva sobtada mort i que finalitzaria el Glazunov i el Rimski-Korsakov.
Sobre aquest, el tret de l'últim, que ja veurem com és molt important.
I es va estrenar al Teatre Mariinsky de Sant Petersburg l'any 1890. Està basada a l'obra anònima El conte de la campanya d'Igor i tracta de la campanya militar del príncep Igor contra el poble polutsià. El seu exèrcit serà derrotat i ell restarà retingut pel cap dels polutsians, però amb honor i amabilitat, això sí. Entre el fill d'Igor i la filla del Khan naixerà una relació amorosa prohibida. Entre batalles, amors i traïcions, al final, Igor aconsegueix fugir i tornar a la seva pàtria. D'aquesta òpera s'interpreta sovint, com a peça de concert, les danses plutsianes, que ja vàrem escoltar en un altre programa. Però avui escoltarem, com a exemple del que hem exposat abans, el cor dels vilatans. O sigui que a continuació anem a escoltar
el cor dels vilatans del príncep Ivor de Borodin. Endavant.
Thank you.
I continuem amb Modest Mussorgsky, que va ser el compositor més creatiu, original i influent del grup. Però la seva inestabilitat mental i una alcoholèmia aguda van malbaratar la seva carrera musical i el van dur a la tomba amb només 42 anys. Va compondre diferents òperes, la més important, Boris Godunov, també basada en una obra de Pushkin, on crea un llenguatge propi, fugint del sistema d'ària i recitatiu en una mena de cant continu. La trama se situa al final de l'era d'Ivan el Terrible, en el segle XVI, i és la història d'un dels salts més importants de Rússia. Una altra obra d'estrada és la Fira de Sodochinsky, inspirada en un conte de Nikolai Gogol, sobre una fira que es fa en un poble ucraïnès de la província de Veliki Sodochinsky. Aquesta fira, prohibida en el règim soviètic, l'any 1999, es va declarar Fira Nacional d'Ucraïna per l'actual govern ucraïnès. La mort de Mussorgsky va impedir que l'acabés i va ser engestida pel César Cui i estrenada l'any 1917 amb la música completa. Forma part de la seva música un fragment que actualment s'interpreta aïlladament en el repertori de concert. Parlem del frenètic i misteriós tema orquestrat Una nit a la muntanya nua, segur conegut de tots vosaltres. L'argument tracta d'una parella d'amants i les tèrboles relacions familiars enmig de la famosa fira. L'òpera té un final feliç i joiós, afortunadament, i acaba amb una dansa acrobàtica, el gopak o hopak, que és actualment la dansa nacional d'Ucraïna. El nom ve del verb saltar en el seu idioma. Escoltem-la.
Amb la mort de Balakirev i Mussorgsky va ser l'hora del Nikolai Rimsky-Korsakov, que va liderar aquest grup de músics, amb la incorporació de Glazunov i Liadov, coneguts com a Cercle Beliav, que era el promotor i mecenes de les edicions d'aquests compositors. Nascut dins d'una família aristocràtica, el Rimsky-Korsakov va deixar la seva carrera militar per dedicar-se exclusivament a la música com a compositor i professor de composició. Una de les tasques importants dins del grup va ser l'orquestració i finalització de les òperes del Borodin i del Mussorgsky. Què els hi va passar?
Bueno, un va morir aviat i l'altre era un alcohòlic perdut. Vull dir que en principi,
sí, que tots dos no
van... El Mussorgsky és una llàstima, perquè era un home amb molta capacitat, sí, i a mi sí, m'agrada molt la seva música.
Ja ho has dit.
Però...
Sort de...
suposo que el fet de Rússia i la solitud...
Sí, però sort del Rimsky, que sí, va poder acabar-ho.
Sí. El Vodka feia estralls en aquella època.
Seguirà la línia nacionalista del grup del 5, amb la introducció de motius orientalistes i exòtics, però també incorporant la metodologia compositiva i els criteris tècnics de la música occidental. Va ser el músic rus que va compondre més òperes, unes 15. Entre les més famoses i conegudes hi ha La núvia del Tsar, El gall d'or i La ciutat invisible de Kitès. Aquests títols d'exaltació de l'imperialisme rus contrasten amb el fet de simpatitzar amb el paganisme i el socialisme. Tot i que considerava a Jesús com un líder salvador de la humanitat i els més desposeïts. Escoltarem una ària de Sadko, estrenada l'any 1898 a Moscou, òpera basada en contes èpics i heroics orientals dels eslaus, coneguts com a Bilina.
Endavant. Doncs ara parlarem del realisme i la psicologia dels personatges. Al mateix temps que es desenvolupava l'òpera russa sobre bases tradicionals i ètniques, es formarà a Sant Petersburg un músic dins dels cànons occidentals de la música romàntica. Parlem del mundialment famós Tchaikovsky. Nascut en una família burgesa, aviat el varen preparar per ser un alt funcionari del règim dels tsars, estudiant jurisprudència. Però això, òbviament, no era la seva vocació, i aviat es va dedicar a estudiar música i després a la composició, per la qual demostrava tenir gran capacitat i habilitat. Va estudiar amb el músic occidentalista Anton Rubinstein, i això el va allunyar del grup dels cinc, que eren molt més nacionalistes, tot i que després les seves composicions seran acceptades al final per aquests músics. La vida sentimental i l'orientació homosexual de Tchaikovsky va impregnar la seva obra i el caràcter dels personatges de les seves òperes, que van tenir més èxit com Eugène Onegin, estrenada a Moscou l'any 1879. Aquesta òpera tracta de l'amor de Tatiana cap al protagonista, que crea la butxa, però que després penedit voldria recuperar. Però ja és massa tard, perquè ella s'ha casat amb un home adult ben posicionat. Eugène Onegin resta sol i colpit per haver matat en un duel el seu millor amic. Els patiments i drames psicològics que Tchaikovsky va patir al llarg de la seva vida es veuen reflectits en els personatges d'òperes com Iolanta o La dama de piques. Escoltarem l'ària del metge musulmà que aconseguirà curar la cervesa de la jove Iolanta, òpera estrenada a Sant Petersburg l'any 1892. Как неразлучный друзья, на свете нету впечатления, что тело знало бы одно, как все в природе чувства зрения, не только в нем заключено. Света, адские смертные глаза, нам нужно, чтобы чувство это познало вечная душа.
Les novel·les de l'escriptor Alexandre Pushkin varen ser una font d'inspiració per les seves òperes, com La dama de piques, estrenada l'any 1890 al Teatre Mariinsky de Sant Petersburg, basada en un conte sobre l'avarícia humana i amb el que el seu germà, Modest, va escriure el llibret. La trama se centra en el misteri de tres cartes guanyadores amb què la vella comtessa, àvia de la Lisa, va ser fortunada amb el lloc. Un oficial del qual s'ha enamorat de Lisa fa tot el possible per obtenir el secret d'aquestes cartes, provocant la mort de la comtessa, a més de rebutjar la mort de Lisa, que s'acabarà suïcidant. Un cop obtingudes les tres cartes, el 3, el 7 i l'As, apostarà tots els seus diners en aquestes tres cartes. Però el fantasma venjador de la comtessa farà que la darrera carta no sigui l'As, sinó la dama de piques. I l'oficial, enfonsat, també s'acaba suïcidant. Tot un drama romàntic, eh? Oi que sí?
Sí, sí. I escoltarem l'ària de Lisa. Thank you. Quan parlem de Sergei Rachmaninov, tothom recorda els famosos concerts per a piano, les seves sinfonies i altres composicions que han servit de banda sonora de moltes pel·lícules. Però aquest compositor rus, nascut l'any 1873, també va estrenar tres òperes. La seva melòdica música, amb molta influència de Tchaikovsky, té un caràcter intimista i melancòlic, que també expressa la nostàlgia per a la seva terra, que va deixar després de la Revolució Russa l'any 1917 establint-se als Estats Units, on moriria el 1943 i a la qual mai tornaria. Escoltarem la cançó del jove gitano de la seva primera òpera, L'Eco, que va escriure amb només 19 anys i que també es basa en una novel·la d'Alexander Pushkin. Endavant.
Noves tendències del segle XX. La Revolució Russa i la Primera Guerra Mundial varen comportar un gran trasbalsament en el món de la música. El romanticisme del segle passat va deixar pas a la recerca de nous llenguatges musicals, tal com estava passant a la pintura, però també va haver-hi una tornada a models classicistes. Compositors com el Sergei Prokofiev, o el Igor Stravinsky, o el Dmitri
Shostakovich. Costa de pronunciar, eh? Shostakovich.
Van navegar al llarg de la seva carrera musical per aquests diferents estils. De tots ells, el més innovador i transgressor va ser el Igor Stravinsky, nascut l'any 1882, educat a Sant Petersburg, que va viatjar a París l'any 1910, on va estrenar els seus ballets més innovadors, L'ocell de foc, estrenat el mateix 1910, i en un estil encara clàssic, va ser tot un èxit. Però, atenció, ostres, aquesta sí, el 1913 estrenaria La consagració de la primavera, marcat per dissonàncies, balls amb ritus ancestrals i amb una coreografia gens clàssica, que va provocar aldarulls entre el públic, els més conservadors, i els partidaris d'aquest corrent innovadors, bueno, i fins i tot va haver-hi d'intervenir la policia.
Semblava un partit de futbol, això, més que una obra.
Ostres, sí, però,
mentida, no?
Però és que és la consagració de la primavera,
sí,
nen.
Sí, sembla mentida com la cultura ha d'acabar d'aquesta manera, no, també. És molt...
Ara anem a escoltar el final del ballet, L'ocell de foc, un final imponent que a mi personalment em recorda la solemnitat del final dels quadres per una exposició del Mussorgsky, L'ocell de foc.
Endavant. Posteriorment, i en un estil ja neoclàssic, Stravinsky compondria les seves òperes, com Edip Lei, el 1927, i cantada en llatí. A causa de la Segona Guerra Mundial, va marxar de París l'any 1940 i s'establí a Nova York, on va compondre potser la seva millor òpera, The Righteous Purvis, estrenada a Venècia l'any 1951 amb un estil que ens recorda un xic al barroc amb aires modernistes. Escoltarem l'ària d'Anna d'aquesta òpera, The Righteous Purvis. Josep Maria, aquesta àrea, quin estrès també, no?
Ostres, sí, nena,
la veritat, és una mena, una barreja entre modernisme i al mateix temps aquestes tonalitats barroques de coloratura.
Increïble,
que,
increïble.
Evidentment, no saps ben bé on estàs. Però bé, continuem, perquè ara parlem de Dmitri Shostakovich, que juntament amb Prokofiev i Stravinsky és considerat com un dels més influents músics russos del segle XX. Si bé, a diferència dels altres, ell va romandre gairebé tota la seva vida a Rússia, sota el control del govern soviètic, el qual va servir i va mantenir una tensa i arriscada relació i va estar fins i tot a punt de patir per la seva vida. Nascut en una família benestant, va estudiar piano i composició i aviat les seves composicions avantguardistes van ser conegudes als cercles musicals occidentals. L'any 1930 estrena l'òpera surrealista El Nas i el 1934 Lady Macbeth del districte de Messens, que farà uns mesos s'ha pogut veure al Liceu. Una mena de thriller en el qual la protagonista, casada amb un comercial que no s'estima, té un amant, Sergei, i és descoberta pel seu sogre, el que matarà així com el seu marit, per poder viure amb el seu amor. Déu-n'hi-do, és una novel·la policíaca gairebé això. Descobert el doble crim, seran empresonats i traslladats a Sibèria. A la presó, Sergei coqueteja amb una altra personera, deprimida i decebuda, agafa la seva rival i es llença amb ella a les aigües glaçades del Volga, posant fi a la seva infeliç vida. Aquesta obra hiperrealista, que ressalta el masclisme, abús de poder i marginació de les dones, va ser titjada per Stalin com una manifestació de formalisme i antirevolucionari, cosa que, com deien, va fer perillar la vida del compositor en alguns moments. D'ençà aquesta obra, les composicions posteriors s'ajustaran molt més al realisme soviètic, però sense perdre el caràcter innovador i el seu propi estil. Escoltarem un interludi d'aquesta òpera amb un ritme i energia frenètica que ens fa recordar la banda sonora de l'album Thriller, d'on Sostakovich, a més, va compondre bandes musicals per unes 30 pel·lícules. Endavant amb Lady Macbeth de Mercedes a l'interludi.
Escolta...
Quina marxa té això, eh?
Això sí que és rus, però de Rússia.
Amb una marxa impressionant, eh? I amb una barreja de noves músiques, es veu clarament que estem en una època. Ha acabat el romanticisme,
sí,
i el llenguatge
acabat,
és molt diferent.
S'ha acabat, és una altra cosa. Amb la mort de Stalin, el Xostakovich va poder sortir de Rússia i viatjar a Europa, però tornarà a Moscou, on va morir l'any 1975. I amb ell... potser el darrer gran compositor rus fins a la nostra era. Sí, en aquell ja la cosa russa...
Des del meu punt de vista, penso que podem donar per acabada aquesta etapa de l'òpera russa, perquè evidentment no han sortit masses autors coneguts,
sí, des de...
i que estiguin amb l'escena actual, però bé, suposo que, sí, evidentment, sempre hi ha temps, no?
Sí. I ara anem a parlar de les pròximes representacions en teatres i cinemes. Començarem... per l'òpera del Josep Antoni. Endavant, Miquel Àngel.
El Josep Antoni volava de viatjar i vol visitar la patata del Niàgara. El Josep Antoni viu a Sant Quirze i fa molts programes. Li agrada el country i els misteris i la música clàssica. Ai, Josep Antoni, si ens falta porto, et comprarem un bitllet per anar al Congo. Ai, Josep Antoni, si ens toca el bordo, et comprarem un bitllet per anar al Congo. Ai, Josep Antoni, si ens toca el bordo, e compreremo un biglietto per andare al Congo. Al Giuseppe Antoni con l'ave viaggia, con la nave un'opera d'Austria. El Giuseppe Antoni vive a San Tirsa di famos programmas, gli agrada il country e i misteri.
Escolta,
a veure, acabeu de sentir l'ària del Josep Antoni, composada pel Josef Aigwanowski i gravada per l'Orquestra Filarmònica de Sant Quirze del Misteris del Vallès.
Déu-n'hi-do, aquesta és una innocentada del 28 de desembre i
no,
això,
no,
que,
no, no,
i aquest... això que el programa s'emet el 21 de gener. Però clar, això no m'ho esperava pas, eh?
Sí, sí. Però bueno...
Ja ara... la que pensaven els vostres oients.
Ara que ja heu escoltat l'àdia del Josep Antoni, ara anem a dir les pròximes representacions. Com tenim el Gran Teatre del Liceu, la Traviata de Verdi, del 17 de gener al 2 de febrer del 2025.
I Domineo, de Mozart, el 29 de gener, amb el seu concert.
I la Merope, de Domènec Terradellas, el 20 de febrer, amb versió concert.
Després podeu anar a l'Auditori de Sant Cugat del Vallès a veure Nabucco, de Verdi, el 28 de febrer del 2025, òbviament.
I per acabar, també podeu anar al teatre La Faràndula de Sabadell a veure també el Nabucco, de Verdi. I en aquest cas serien el 19, 21, 23 i 26, bingo, de febrer 2025.
I segurament que en els propers mesos aquí tindran dos actors, que és el Josep Maria i el Miquel, que amb la seva versió de cantants ens faran una de presentació al teatre de la Patronal, de les seves noves àries i de les seves cançons que han composat. Perdoneu, amics oients, per aquesta broma, però evidentment aquest programa s'havia d'emetre abans, però al final ha tocat el dia 21 de gener, i aquesta és la innocentada que els meus companys i amics de la ràdio ens han preparat. Doncs,
esperem... preparat innocentment.
Innocentment, esperem que descobreu. I també, després d'un programa tan seriós com el de l'Òpera Russa, doncs evidentment una pinzellada d'humor, espero que la podeu perdonar i entendre. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins al proper programa.
Moltes mercès i fins la pròxima nota. No oblideu d'escoltar Donant la Nota.
Sí, perquè vosaltres ja l'heu donat, evidentment.
Sí.
Ràdio Sant Quirze presenta Donant la Nota amb els amics de la música.